De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Riders on the storm. Riders on the storm.
8 minuts ara mateix que passen de les 4 de la tarda. La nostra convidada d'avui al Fabricació Pròpia és física i és meteoròloga. Una dona que, com diu l'admirat Xavier Bundó, al pròleg del llibre Fenòmens Extrems, és una de les milers de persones que gaudeixen d'observar, d'entendre, d'explicar el temps en un país on la veritat ens apassiona el temps. Ella és la Mònica Usart. Ella és meteoròloga d'una altra ràdio que està a la planta 15 d'un edifici de la plaça Francesc Macià de Barcelona que té bastanta audiència. La Mònica avui ens presenta el seu darrer llibre, l'últim llibre, Fenòmens Extrems. Es tracta d'un recull de 4 grans desastres naturals que tots tenim al cap i que ens els explica des dels ulls dels protagonistes que els van viure i els van patir en primera persona. Per tant, un llibre que ho té tot, perquè té ciència, té consciència mediambiental, té terra, té vent, té aigua, té foc, però sobretot el que té és històries humanes. Què tal, Mònica?
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Que bé que ho has explicat, això, eh? Sí, ja me'n puc anar, ja està, ja està feta la presentació.
Escolta, qui creus tu que el Xavi ens ho explica molt bé, no, el Xavi Bundó, sí. Però per què ens ha treu tant el temps?
Clar, aquí a Catalunya jo crec que tenim diversos factors. Un és la variabilitat de temps que tenim. Tu pots estar, en 2 hores pots estar a la platja, a la Costa Brava, o anar-te'n a tocar neu al Pirineu. Bueno, aquest any de neu poca, però és veritat que tenim un país molt variat, que de sobte ens arriba un temporal de llevant, o ens arriben ventades de ponent, o tens sol esplèndid, o l'endemà doncs tens un aiguat, o tens una llarga sequera com està passant ara. Jo crec que vivim en un país tan variat que això atrau. Això li agrada a la gent, no? Genera una certa curiositat de saber per què passen les coses. Tenim aquesta banda i l'altra jo crec que molt lligada amb els mitjans de comunicació. Aquí a Catalunya hem tingut sempre TV3, un espai del temps que ens ha pogut divulgar i comunicar molt bé, i jo crec que això ha atrapat també moltes persones, ha fet que participessin en l'espai del temps, que s'enganxessin enviant fotos o durant la pandèmia, no?, enviant aquells vídeos que enviaven, i tots ens hi hem anat enganxant perquè ha sigut la nostra escola. Poc o molt, tots els meteoròlegs d'aquest país hem passat per allà a fer les pràctiques, i per tant jo crec que també han generat com una escola i aquesta vessant, no?, d'atrapar més els espectadors, que també ha fet que siguem un país curiós per la meteo.
Perquè fixa't tu que jo crec que el primer, si no hi ha futbol, és el primer que volem saber els catalans quan ens llevem al matí, eh?
Clar, jo ho dic, i fins i tot abans que el futbol, perquè tu quan surts de casa, no?, quan poses un peu fora, què et sabrà més greu? Que el Barça hagi perdut o que et caigui una aiguata a sobre i no portis paraigua i arribis a la feina xop i diguis aquell dia, ostres, quin desastre, tot el dia mullat, no? Vull dir que al final la informació del temps, quan no passa res, sí, cap problema, però quan passen coses, sí.
Mònica, el llibre es divideix en 4 grans desastres naturals que ara dèiem, com dius el subtítol, ens han marcat, que són els incendis de l'Alt Empordà del 2012,
sí,
el desbordament del riu Francolí el 2019, el temporal Glòria el 2020 i l'erupció del volcà de la Palma que de fa 3 anys. Clar, quan passen aquestes coses, que tots tenim clar que comporten tragèdies humanes, a la vegada també és el que estem parlant, que ens creen aquesta fascinació, no? Uh-huh. Recordem, per exemple, l'erupció de la illa de Cumbre Vieja a la Palma el 2021 a la redacció Ràdio Estel, la veritat, ho vam seguir amb el cor encongit, uh-huh, però a la vegada estàvem, s'ho recordem entre els companys, com unes imatges magnètiques, gairebé que et estaves molt enganxat. Fem una cosa, el periodista Jordi Armenteres ho explicava així de bé en el teu podcast, Oxigen.
Per una banda, és obvi que hi ha una devastació que és inèdita, que és molt desgraciada, que hi ha molta gent que ha perdut moltes coses, però en paral·lel és un fenomen espectacular, preciós, meravellós, que et deixa embadalit totalment, és hipnòtic. Imagineu-vos estar sota el volcà, a 2-3 quilòmetres, veient com allò rugeix, perquè la fressa que fa és escandalosa, és molt, molt bèstia, i en paral·lel t'hipnotitzes directament.
Clar, Mònica, és això que, no, que explica l'Armenteres.
Ho explica molt bé. Sí, sí, sí. Que et quedes totalment enganxat amb les imatges.
És un altre fenomen, gairebé, no?
Sí, i quants canals de televisió van tenir la típica pantalleta al costat emetent en directe a aquesta erupció? Perquè, clar, en una zona on no estem acostumats que passi això, no?, i que va devastar pobles sencers, doncs jo crec que aquí ens vam quedar tots molt parats i que un volcà amb aquesta força, no?, amb aquesta explosivitat, fos capaç d'erupcionar aquí al costat, no? Perquè això, doncs, si ho mires a Hawaii o ho mires al Japó o altres zones del món o a Islàndia, i ho veus tan lluny, però en aquest cas, clar, les Canàries ho veien molt a prop. Per tant, la gent es quedava atrapada a l'hora que anàvem coneixent la desgràcia que estaven vivint totes aquelles persones que s'han quedat sense casa, no només sense casa, sinó sense tot l'entorn, sense la xarxa del poble, sense la gent, no? S'han quedat sense res. I encara continuem així.
Això és, aquesta és l'altra. Clar,
és a dir, aquestes cases hi han quedat totalment soterrades.
Tu el vas cobrir, tu els has descobert minut a minut.
Clar, jo he agafat quatre fenòmens.
Com ho has fet, això? Clar, sí, explica'ns-ho.
Que els he viscut jo. Mira, el primer que vaig triar va ser els incendis de l'Alt Empordà del 2012, perquè va ser el primer que vaig viure. Jo vaig entrar a la ràdio el novembre del 2010. I potser va ser la primera gran situació bèstia que vaig haver de cobrir com a meteoròloga. I recordo molt que vam agafar vacances el divendres, dissabte vam anar tots de casament d'un company del programa, adéu, adéu, fins al setembre, i diumenge érem tots a la ràdio una altra vegada perquè hi havia hagut aquest incendi. Un dels problemes de l'incendi de l'Empordà va ser que hi va haver morts. Clar, quan no hi ha morts, vas fent, vas tirant, però un cop la cosa es comença a complicar i queda gent atrapada, llavors és quan canvia la història, no? I aquest incendi el recordo molt per les imatges que veiem de la gent baixant pel penya-segat a Portbou, per la ventada forta de tramuntana. Clar, el temps va tenir molt a veure en aquest cas. I llavors hi recordo entrar cada mitja hora a fer l'espai del temps i a dir si havia canviat alguna cosa respecte al vent, perquè això podia ajudar molt a l'hora d'apagar aquest incendi, no? Aquest és el primer que vaig escollir, bàsicament perquè potser va ser la primera situació més estressant, però alhora apassionant informativament, que vaig poder viure a la ràdio.
I per què els altres tres? O sigui, quin ha estat el criteri, no?
Mira,
perquè, clar,
en un principi el llibre s'havia de dir els quatre elements. Sí, i aleshores vaig agafar de tots els capítols d'Oxigen, em vaig agafar quatre que jo hagués cobert directament a la ràdio, és a dir, no agafaré una riuada del 62, per exemple, sinó que jo pogués explicar també la meva experiència i un de cada element, no? I llavors tenia foc, havia d'agafar aigua, vent i terra, que per això vaig decidir agafar el tema del volcà, perquè si tu mires, els altres són atmosfèrics, bueno, clar, l'incendi no ben bé, però també té una part, i en canvi el volcà no té res a veure. Però al final vam pensar que amb aquest títol potser la gent no queia molt en quin tipus de llibre era, i vam canviar i vam posar fenòmens extrems, però ja havíem escollit aquests quatre. El tema del temporal Glòria, no hi ha dubte.
No hi ha res a dir.
És l'últim gran temporal que hem tingut. Sí. Va ser un temporal en què teníem els pantans sobreixint, que això ara mateix és que sembla mentida.
Mira, se'm posa la pell de gallina i tot.
El pantà de Sau, al 100%. Imagina't com està ara. Va ser l'últim cop que els vam veure tan plens, els pantans. Va ser un temporal que va durar molt, i a més que el vam cobrir molt bé, perquè els meteoròlegs a vegades tenim aquest punt que quan el pronòstic del temps no el fem bé o els mapes no ens ho indiquen bé, doncs després no t'acabes de quedar satisfet, tot i que sobre la marxa ho vagis cobrint i vagis informant, però si la previsió no està ben feta prèviament, et queda un mal regust de boca. Amb el Glòria, jo recordo la setmana abans ja començar a avisar tota la gent de la ràdio de, ei, ve una cosa, que és bèstia, tindrem vent, tindrem mala mar, tindrem aigua, tindrem neu, tindrem tots els factors, i a més d'una manera molt extremada, i seran molts dies seguits. I així va ser. I recordo que aquell divendres, quan vam tancar el temporal Glòria, amb els meteoròlegs vam anar a dinar per celebrar, no que hagués passat res, la gestió, perquè va ser un dels temporals, crec, que vam afinar més, i no només nosaltres, sinó tots els meteors de Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya, que no van parar de sortir a fer rodes de premsa i a informar. Per tant, el Glòria hi havia de ser.
El riu Francolí.
Aquest és que va ser molt impactant, el del Francolí, perquè el dia abans nosaltres ja havíem avisat, jo dins el podcast poso la previsió del temps del matí abans, i nosaltres ja vam dir alerta amb rius, amb rieres, sobretot comarques del sud, i durant aquell dia anava plovent, però no passava res. I tothom te'n avisa. Recordo rebre molts missatges fins i tot de gent amb memes, saps? En plan, no havia de ploure tant i fent broma de com si estigués tot inundat i no ho estava. I me'n vaig anar a dormir aquell dia com una mica d'ostres. Havia de caure més aigua, però no volia que passés res, eh?
No.
I quan em vaig llamar és quan em vaig trobar tots els missatges del meu company, de l'Abel Caral, perquè s'havia desbordat el Francolí i hi havia víctimes mortals. I recordo sortir disparada cap a la ràdio I vaig entrar per la porta i al cap d'un minut estava parlant en directe, perquè nosaltres el directe el comencem a les 6 del matí. Doncs aquell dia a les 5 vam fer un butlletí per actualitzar en directe. I recordo entrar, però gairebé amb els llençols enganxats, i aquell dia va ser tot gestionar el tema del francolí. I va ser molt impactant perquè hi havia imatges que estava tot fosc i de sobte hi havia un llamp i ho il·luminava i era com un mar. O sigui, la gent des de casa veia davant seu, era, feia molta por. Yeah. Sí, com si fos un mar, fins que va petar, com si diéssim, el que feia de tap. I llavors aquí es va analitzar moltes coses. Es van dur per davant un celler sencer. Se'l van dur per davant perquè estava situat en una zona inundable que tu, si mires fotos molt antigues, això ho hem analitzat després, hi havia un arc del pont per on passava el riu. Per tant, tu en un lloc on hi havia un arc del pont no pots posar un edifici, perquè, clar, si hi ha un arc del pont vol dir que passa el riu per allà, no? I llavors això ens va fer analitzar i plantejar-nos moltes coses, el riu Francolí.
Deixa'm preguntar-te també, perquè, clar, ostres, això és una gran responsabilitat, Mònica, de que va més enllà d'informar del temps que farà avui.
Sí, sí.
Clar.
Jo quan vaig fer el màster, recordo una assignatura que tenia el Tomàs Molina de professor que ens va dir, el primer que hem de fer els meteoròlegs és salvar vides i béns. És a dir, que és la primera clau. És veritat que ara portem 3 anys de sequera, que la veritat és que no salvem gaires coses perquè no anunciem desastres, però nosaltres, quan hi ha una situació així, jo haig de tenir la capacitat de fer entendre a l'oient que està en perill i que ha de vigilar amb certes coses, perquè si no li faig entendre aquest missatge, és un fracàs per nosaltres.
Perdona, si no m'equivoco, va ser la presentació del llibre, va ser un bomber dels Focs de l'Empordà, que
just el Ferran García
va dir això, no?
Clar, el Ferran, sí, el Ferran dona moltes claus molt importants, sobretot del comportament de les persones davant dels incendis, perquè, a veure, nosaltres tenim la responsabilitat d'informar, però la responsabilitat final la té la persona que decideix fer un pas endavant o no. Aquell que diu, vaig a creuar la riera amb el cotxe o no. Aquí és igual, tota la previsió que tu hagis fet prèviament. Aquí aquesta persona ha d'estar educada per no fer aquell pas, no? I llavors, amb els incendis, el Ferran va dir una cosa que va impactar molt. Jo recordo que quan vaig publicar el podcast, ja va passar, i a la presentació també, que va ser... Molta gent va sortir dels cotxes que havien quedat atrapats a la carretera de Portbou perquè veien que les flames els hi venien per un costat. Van sortir i es van quedar a fora i el fum... el van anar inhalant i, a més, veien que les flames venien i no tenien escapatòria i van ser els que van saltar pel penya-segat. Diu, cap cotxe es va cremar. El foc va passar i va passar automàticament a l'altra banda de la carretera. El millor que haurien pogut fer aquestes persones era quedar-se dins del cotxe, amb tot ben tancat, per no inhalar aquest fum. És una situació que, diu, entenc que provoca un cert estrès. Pensar, em quedo aquí dins i que passi el foc. Vull dir que això...
Clar, perquè no saps, però dius que en aquell moment... No? Haguessin pogut salvar.
Clar, s'haurien salvat totes aquestes persones.
En aquest fenòmens extrems que ens presenta avui la Mònica Usart, per explicar els fenòmens naturals, dèiem que el llibre el vertebrem justament, precisament, històries humanes, no? Que són aquestes històries que amb noms i cognoms.
Totalment.
El Toni Rivero de La Palma, la Mariona Render de l'Espluga, el Jaume Genís, metge de Figueres... Com ha estat atensar-te a aquestes persones i a aquestes històries, Mònica?
Mira, jo t'haig de dir que, clar, això ha vingut tot lligat amb el podcast d'Oxigen, i jo, quan vaig fer la primera temporada, no era amb històries de persones, era més, parlem de ventades, parlem de nevades.
Sí.
I un dia vaig dir, parlem de llaus. I com ho farem? Parlant amb una persona que va patir una llau. I aquí, aquell dia, vaig dir, jo vull fer això. Jo vull parlar amb aquestes persones que han viscut. Em omple molt més això, i crec que l'oient també, que no pas explicar simplement... Ho pots explicar, pel mig, científicament què passa, però necessito acostar-me a aquestes persones perquè m'expliquin tots aquests desastres. I aleshores, és molt fàcil perquè crec que la gent té moltes ganes, i si no ho tenen, doncs ja no apreto, òbviament, però tenen moltes ganes de compartir aquestes experiències i, sobretot, allò que van aprendre i perquè la gent doncs no torni a caure en certs errors que s'han fet, no? Llavors et diria, hi ha hagut gent amb qui doncs ha sigut potser més fàcil, altres que els he hagut d'estirar una miqueta més, però a mi m'ha omplert molt com a persona poder parlar amb tota aquesta gent. A més, són experiències que n'hi ha que són molt dures, com el del metge de l'Empordà, no? Que es troba una persona totalment cremada de dalt a baix i li diuen, ajuda'ns. Aquesta persona va acabar morint al cap d'unes hores, però allà es va trobar una persona totalment negra per culpa d'aquestes flames que l'havien cremat, no? O la Dora Oliver, del Francolí, en una persona que viu en una casa, que comença a veure que l'aigua puja, i l'única escapatòria que té és pujar al terrat, però no sap què passarà, no? Fins que sent un soroll molt fort, i és quan peta, no?, aquesta barrera que estava fent que l'aigua no avancés, i llavors comença a baixar el nivell de l'aigua. I llavors experts, no?, gent que també, doncs, com el Ferran García de l'Empordà, que et dona aquelles claus perquè la gent vagi més educada davant d'aquestes situacions. I jo crec que se'ls ha de donar veu, perquè jo quan el Ferran em parlava pensava, i tot això?
No ho has explicat, no?
No, perquè no li expliquem a la gent, però expliquem-li, no?, perquè podríem haver salvat moltes vides i no ho hem fet, i per què no donem altaveu, no? Mm. Vull dir que han sigut experiències molt xules amb tots ells, eh? Amb tots.
Ha estat un llibre molt... O sigui, és una experiència per tu, no, Mònica?
Sí.
Com ho expliques i amb la passió amb la que ho explica?
Sí, he tornat a recuperar una passió pels llibres, perquè jo de llibres per adults n'he fet 4, i et diria que el primer el vius amb certa emoció, perquè és el primer, no?
Sí.
Però després potser ja ho vas normalitzant tot i els vas fent... T'ho passes bé, però sense cap pic, i aquest m'ha generat un pic, però perquè no l'he fet jo sola. Perquè he tingut tota aquesta gent aquí. He hagut d'entrevistar de nou, perquè amb el podcast realment el que graves és poqueta cosa, i després quan comences a fer el relat dius, ostres, però el Jaume què estava fent en aquest moment? Necessito que m'ho expliqui exactament per fer el relat, no? I llavors vaig repreguntar molt a aquesta gent i m'han acompanyat en tot el procés.
Deixa'm dir-te una cosa, a veure si... No, no sé si ho sabràs, bueno, segurament igual sí que ho saps, eh? Però en el llibre hi ha un nom propi,
sí,
que no és d'un fenomen, que surt, que repeteix fins a 17 vegades.
Ostres.
Sabries dir qui és? És un nom propi i és un nom també que d'alguna manera ha contribuït i que l'has mencionat ja durant l'entrevista.
És una persona,
per això, eh? És una persona.
I 17 vegades.
Que treballa amb tu.
El Ramon? No, no l'he anomenat el Ramon.
Diria que va força amb pantalons curts.
A l'Abel. És que el Ramon m'ajuda molt, us haig de dir que m'ajuda molt en el dia a dia, però l'Abel, clar, és que és el meu company de tarda. L'Abel és la persona amb qui fem el relleu, i aleshores, clar, comparteixo molts whatsapps, li vaig demanar permís, eh? Comparteixo molts whatsapps que ell i jo ens hem anat enviant, perquè en situacions crítiques era la manera de posar-nos al dia. Jo recordo amb el Glòria, jo arribar a les 4 de la matinada, l'Abel explicar-me 4 coses o enviar-me 4
ràpid,
coses,
sí.
I ell agafa el relleu a les 4 de la tarda. I així vam anar fent els 4 dies de temporal Glòria, 12 hores, 12 hores, 12 hores, que van ser apassionants. Però clar, l'Abel i jo, doncs, som... Entre tots dos fem un, no? Fem un i fem tota la meteo del dia a dia.
Com ho estàs explicant ara, gairebé, o sigui, Mònica, que queda claríssim que t'encanta fer la feina que fas, però clar, és una feina 24/7. Vull dir, tu hi ha algun moment que diguis, puc desconnectar? Em podeu donar temps?
Amb els anys he après a fer-ho, perquè a més tinc un company meravellós també de cap de setmana, el Martí Oliveres, i sé que quan ell hi és me'n puc oblidar. Sí. I si no és per passió, perquè és veritat que un cap de setmana, si hi ha un temporal de pluja, és inevitable que entri almenys a mirar el radar. Sí, almenys això. I per xarxes també molta gent et comparteix imatges, que això també inevitablement ho miro. Abans estava molt més enganxada i ara, des que sóc mare, potser intento, fins i tot la meva filla em diu, mama, deixa el mòbil, i clar, aquí em sap molt de greu. I llavors intento, quan puc desconnectar, clar, aquests dies així com que fa sol, no?, com avui, puc desconnectar tota la tarda.
Deixa'm dir-te també que ja és una feinada de por, però has de tenir aquests coneixements científics que a mi em meravella quan dieu, anem a llegir els mapes, dic, però què han de llegir? Com es llegeix un mapa? Com es fa això?
Clar, tu tens mapes que et marquen. Ara és molt fàcil, eh? T'haig de dir que fa 30 anys fer una previsió del temps era infinitament més complicat que ara. Ara fins i tot una persona que no hagi estudiat això pot buscar, i si sap llegir més o menys símbols, tu entres al Meteocat, per exemple, i tens el mapa de símbols. Però a nosaltres ens agrada mirar i fer les previsions del temps directament, i aleshores el que fem és agafem mapes que ens marquen la pressió, per exemple, com evolucionarà, si pujarà, si baixarà, com es mouran les borrasques i els anticiclons. També veiem les masses d'aire més fred i més càlid, si ens en vindrà una del nord d'Àfrica, si ens en vindrà una del nord d'Europa, què faran aquestes masses d'aire. També tenim, n'hi ha que ens indiquen directament el vent que farà. Tu mires i hi ha unes fletxetes amb unes barbes i segons la zona de Catalunya t'indica. I al final tu acabes generant, com si diguéssim, la teva confiança cap a uns mapes o altres, segons el tipus de situació, i tots més o menys consultem els mateixos. Però un cop agafes la dinàmica, la veritat és que és relativament fàcil. Abans, recordo el Tomàs Molina, que m'explicava que allà a la tele rebien un fax amb un mapa isobàric. I a vegades, diu, es quedava encallat i no podia treure el mapa i em quedava a mitges. I clar, no podia saber el temps que faria, sinó... I era un mapa isobàric, que vol dir que només et marca l'anticicló i la depressió. I prou. Per tant, avui en dia és molt fàcil fer un pronòstic amb totes les eines.
De fet, si teniu més curiositat, el capítol 47 d'Oxigen ho expliques molt bé, no? com es fa una predicció del temps. Però tornem als fenòmens extrems, que sí. És el nou llibre de la Mònica Usart. Per qui parles principalment, com bé ens has explicat, d'aquests quatre elements, la terra que tremola i entra en erupció, el vent, l'aigua i el foc. Quin és el més difícil de predir? I el més perillós, Mònica?
Clar, si m'hi fas entrar el volcà, diré que el volcà no tenen, els volcanòlegs no tenen la sort que tenim els meteoròlegs, no tenen un mapa que els indiqui quan entrarà en erupció aquest volcà. Ells poden anar veient o anar notant aquests sismes que hi ha, fer una previsió fins i tot de que hi pot haver una certa quantitat de magma que s'estigui emmagatzemant a la cambra i vulgui sortir, però al final es podria haver quedat en res. O sortir, com ho va fer. Per tant, aquí el més difícil és tot el que és geològic, tot el que són terratrèmols i volcans, aquí és molt complicat. I després d'aquests altres tres, clar, l'incendi, jo recordo que ja eren dies de risc d'incendi molt elevat, per tant, aquí ja penses, en dies complicats de tramuntana, de molta calor, ja penses, pot ser que fàcilment hi hagi un incendi, i del Glòria i del Francolí diria que el més difícil va ser el Francolí, perquè no saps on acabarà descarregant aquesta pluja. Tu no tens en els mapes una malla tan petita com per dir, mira, just et caurà aquí, a Prades, sí, aquesta aigua, no? Podria haver caigut aquí, o podria haver caigut al Montseny, o als Ports. I llavors aquesta precisió no la tens. El temporal Glòria era un temporal que d'extensió molt més gran, i per tant això és molt més fàcil de pronosticar. Potser la quantitat d'aigua podria haver variat amunt o avall, però veies que ens venia literalment a sobre de tot Catalunya i que allò en generaria tot aquell enrenou.
Tu creus que hi haurà fenòmens extrems 2 i en aquest fenòmens extrems 2 hi haurà aquesta sequera el 2024?
És que m'avorreix parlar de sequera. Em sap molt de greu, no ho hauria de dir jo, això.
No, home,
però
no.
És que, clar, portem més de 3 anys que no passa pràcticament res.
Mònica, això, clar...
És molt avorrit. Clar, nosaltres això no ens omple. Imagina't, jo hi ha hagut molts dies que he donat la mateixa previsió del temps cada dia. És com si tu et posessis davant del micròfon i cada dia m'entrevistessis a mi i per aquest llibre. No? Al final dius, o donessis la mateixa notícia exactament cada dia no? Clar, això al final a nosaltres ens esgota una mica, i aquesta sequera, a veure, és veritat que és històrica, perquè no havíem viscut mai una situació tan extrema aquí, des que hi ha els pantans i des que hi ha aquests registres, i això l'està fent espectacular, no? Però no sé si li dedicaria un capítol. No em cau bé aquesta sequera. No, potser triaria altres fenòmens.
Quin triaries?
La pluja que arribarà.
Bé.
I que arribarà amb força. Que no farà mal, però que arribarà amb força. Espero poder-li dedicar a la solució a la sequera.
Més d'hora que tard o no?
Sí.
Arribarà?
A curt termini no, acabem de veure.
I noi.
No, els mesos d'abril i de maig sembla que seran normals pel que fa a la pluja, per tant, com són mesos plujosos, podríem tenir alguns ruixats, i després el juny serà sec. Però no es veu cap situació d'aquelles que diguis un Glòria. Ara un Glòria ens aniria molt bé si no fes mal. Ens aniria molt bé.
Setmana Santa, què?
Pinta molt insegura pel que fa al ruixat. No plourà a tot arreu ni cada dia, però sí que sobretot comarques de Lleida, Tarragona i Pirineu pot ser que es vagin repetint aquests xàfecs. De moment, el dia de més pluja pinta que és dimarts que ve i temperatures baixen. A partir d'aquest diumenge, baixa temperatura i la setmana que ve estarem a la línia del que tocaria, perquè ens hem acostumat a anar amb maniga curta pel carrer a principis de març. Clar. I això no és normal. Estem ara mateix gairebé 10 graus per sobre del que tocaria. Doncs ens normalitzem. Per tant, la setmana que ve tocarà recuperar la jaqueta.
Mònica Usart, ha estat un goig, un plaer. Moltes gràcies.
Sí, home, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Hi ha una petició que diuen al grup dels de WhatsApp Meteomimats.
Ah, sí?
Que diu hi ha gent que hi vol entrar des de la peixera.
Ah, sí? Ostres!
Si pot entrar o no?
Clar, aquí tinc gent que ha treballat sobretot a la ràdio, que han anat passant per la ràdio, però n'hi ha molts que ja no hi són a la ràdio. I no sé quanta gent som ara mateix.
Però explica'ns això, o sigui, mira, teniu aquest grup de WhatsApp.
71 persones som ara mateix. Però tot això va començar amb un tuit. Recordo que jo feia un tuit a les nits i anomenava algun company de feina que m'havia fet alguna broma. En plan, ens llevem tant d'hora que no sabem la previsió i ens ho has de dir. I llavors al final anava afegint tanta gent al tuit que dic, ja no m'hi caben. I vaig acabar fent un grup de WhatsApp per poder posar-hi tota aquesta gent, però tinc gent de tots els tipus.
Que bo. Sí. Doncs, bueno, després et presento el contacte de la peixera.
Perfecte.
Per si vol fer aquesta petició per entrar. Per cert, dèiem això, és que clar, hi ha tanta passió com comunica Mònica Usart que estava sonant Bryan Adams i és que no, o sigui...
Ho estava sentint. Ara no.
Ara just sona sau.
Però m'ha acompanyat molt bé aquesta música. Bueno. Ha sigut fantàstic.
De qui concert, no?
De Bryan Adams, sí, al novembre,
el
si novembre, no m'equivoco.
Al novembre, pensava que era més aviat.
Sí, bueno. No, de moment m'hauré d'esperar. Ja hi vaig anar al desembre, vaig anar a Praga a veure'l.
Bé.
Sí, l'any anterior a Florència. Bueno, estem fent tour per veure'l. Però és que s'ha d'aprofitar. Vés a saber fins quan tocarà. Aprofitem-ho.
Tens tota la raó. Mònica, sí. Usar de debò, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Bon Sant Jordi,
merci.
Perquè això és important també.
Sí, suposo que també tenir ganes,
no?
Perquè sí. Ens ho passarem molt bé per Sant Jordi.
Doncs sí. Que vagi molt bé. Fenòmens extrems
moltes
que ens ha
gràcies.
Vingut a presentar avui la Mònica Usar aquí al Fabricació. Que vagi bé.
Gràcies, que vagi bé.
Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos i llavors si esculls un estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori, amb Leo Espluga.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua.
Que passant de 4:45 de la tarda, al Fabricació Pròpia ha arribat el moment de parlar de llengua catalana. Ja sabeu que cada divendres ens visita l'influenciador lingüístic del moment, Josep Maria Virgili. Senyor Virgili, bon dia, com anem?
Bon dia, molt bé. Anar fent.
Avui hem vingut molt d'hora.
Sí, he vingut d'hora avui. Perquè he tirat a Barcelona, perquè clar, com que hi havia perill de retards a la nostra línia, la línia de les costes del Garraf.
Ha estat doncs, previsor.
Sí, ha estat previsor, precisament.
Josep Maria Virgili, com ja sabeu, és catedràtic emèrit de Llengua Catalana, membre de Coiné i el Cercle Vallcorba. Avui tenim un convidat especial, mestre, que em sembla que ja s'han presentat.
Sí, ja ens han presentat.
L'Aleix.
L'Aleix.
Sí. Hem xerrat una bona estona.
Sí.
Clar, els oients pensen, ostres, però si l'Aleix està els dimarts a la taula de diàleg, cert. Però fem una cosa, saps allò que es feia l'Aleix de... Ara ho anava a dir en castellà.
Els americans en diuen amb les sèries i pel·lícules
sí.
el cross...
Un crossfade.
El cross...
Crossover.
És a dir, el personatge del capítol del dimarts apareix al capítol del divendres.
Fantàstic.
Que seria jo.
Fem un recordatori, perquè tu, clar, vens dimarts
sí.
I ens vas dir... Ens vas fer una pregunta que vas interpel·lar directament al mestre Virgili. Quina va ser aquella pregunta?
Doncs no me'n recordo, perquè després sortint en vam parlar de moltes més amb la Roser. Era la de d'aplicar el gènere?
Exacte, no, la modernització del català, diríem, no?
Ah, aquesta era una.
Sí.
Aquesta és una, és a dir, fins a quin punt ens hem de permetre... Hi ha qui diu, hem de mantenir el català genuí, no? El català correcte, de fet ara en parlàvem amb el Josep Maria, I hi ha qui es permet la llicència, i no direm noms, però n'hem dit abans, no? De dir, oh, és una llengua que viva, que avança, que flueix, i que, per tant, si la llengua d'ús comú al carrer és aquesta, i s'accepten aquestes paraules, acceptem-les també doncs, en mitjans informatius, per exemple. Això era el dubte que teníem l'altre dia.
Algunes coses no s'haurien d'acceptar ni al carrer, realment, perquè no hem d'oblidar una cosa que sovint s'oblida, que el català és una llengua subordinada. Això no ho hem de perdre mai de vista, perquè hi ha gent que amb aquesta... Això anys enrere passava. No hem de ser una llengua normal, com totes les del món. No, no, no. El català no és una llengua normal com totes les del món. És una llengua subordinada al castellà i a la Catalunya Nord, al francès, i a l'alguer, a l'italià. Això n'hem de ser conscients i hem de resistir a això, no? I aleshores, el que a vegades diuen, això és l'evolució de la llengua. No, no, això no és l'evolució de la llengua, això és la castellanització de la llengua. No confonguem una cosa amb l'altra. D'això n'hem de ser molt conscients. I jo sempre dic exemples d'evolució de la llengua. Puc repetir els mateixos de l'altre dia o dint algun de nou. Es deia en català antic, deien ap, ha vingut ap na Maria. Ara diem ha vingut amb la Maria. No? Per exemple, això és una evolució natural de la llengua catalana. No? O per exemple, feu i ara diem va fer. No? No? Etcètera, etcètera, no? Viu, després veié i ara va veure, no? És a dir, hi ha molts exemples, o el mia, la mia germana, que ara diem ma germana o la meva germana, no? Això és l'evolució de la llengua, i totes les llengües evolucionen, totes les llengües accepten xenismes, totes les llengües accepten doncs, el nom d'una fruita que ha vingut de fora, com mango, que dèiem allà fora, o kiwi, o un plat com el gazpacho, no? O un vestit exòtic com el kimono. Totes les llengües accepten aquests mots vinguts de fora, mots internacionals que es generalitzen, no? Però, a banda d'això, el català no fa simplement això. El català es castellanitza, no? Esclar, i arribarà un moment que se'ns desfaran dels dits. Se'ns desfaran al mig dels dits, com un grapat d'aigua, no? O com l'aigua amb un cistell.
Però creu, mestre, vos creieu que hi ha hagut... És veritat el que estem... O sigui, totalment d'acord, però hi ha hagut ara un petit avanç de la llengua o no? Estem millor que fa uns anys? O quin és l'estat actual de la llengua ara mateix?
Molt pitjor.
Pitjor?
Cada vegada pitjor. Tant en l'ús com en la qualitat, per mi. Mm-hmm. I hi va haver un any, ho dèiem abans, hi va haver una època en què els parlants tenien interès a parlar bé, no? Ara ha arribat un moment que no hi ha gens d'interès. Vull dir, la gent no ho veu important parlar bé el català, no? És a dir, em repetirien els exemples, no? Si per una emissora parlen del xurrito, que és que no saben que xurrito es diu rajolí, ho saben de sobres que xurrito es diu rajolí, però els fa més gràcia dir xurrito, no? I així podríem dir 50.000 exemples, no? Hi ha molt poc rigor, no? A l'hora de parlar un català no interferit. Perquè no n'hem de dir català modern, n'hem de dir català interferit. I el que hauríem de procurar de fer és parlar un català no interferit pel castellà. I a Catalunya Nord pel francès i també pel castellà. Perquè els catalans del nord senten que els catalans del sud diuen buscar, que és una castellanada, per exemple, i ells diuen cercar, perquè a més es coincideix amb el francès,
buscar...
i aleshores imiten el català del sud.
Però és que ja m'hi ha cridat l'atenció.
Els castellanismes també arriben al català del nord.
Buscar no es pot dir en català.
O tot se pot dir, just ara ho heu dit, sí que es pot dir, però buscar és un castellanisme. En català es diu cercar. Cercar en italià, chercher en francès. Això de buscar només és castellà. No? I els catalans del nord diuen cercar. Però clar, com que senten que els catalans del sud diem buscar i ells s'imaginen erròniament que aquí, clar, com que ells diuen molts francesismes i així diuen la futura per dir l'auto, no? Nosaltres diem cotxe, que és un altre castellanisme, però ells diuen la futura, de voiture en francès, no? Doncs a ells els fa l'efecte que els catalans del sud parlem més bon català, diuen, els catalans del sud diuen buscar, doncs també direm buscar. I aleshores els castellanismes no els atura la frontera política. Els castellanismes entren al català del nord, molt sovint, no? Per aquesta creença que el català del sud és millor que el català
que el
del
català
nord.
Quina era l'altra pregunta, Aleix, que li volies plantejar al mestre?
Bé, l'altra era, vam parlar de la Carme Junyent amb la Roser, que ella era partidària de no desdoblar els gèneres, per exemple, o no utilitzar paraules com, per exemple, l'alumnat en lloc de dir els alumnes o el professorat en lloc dels professors.
I estic del tot d'acord. A més, em parlo al meu llibre d'aquest tema,
això
també.
Això venia de que es fan xerrades de llenguatge dit inclusiu, no?
I
et fan dir això, et diuen, periodista, gent que us dediqueu a la comunicació, feu servir, doncs això, aquests gèneres...
Doncs bé,
totes no l'entenc, tampoc.
Si no visquéssim en un país de nyigui-nyogui, sí, aquestes conferències no es farien. Això em sembla, a més, un atemptat contra la llengua. I, a més, em sembla un atemptat contra la llengua que siguin les autoritats del país, de la Generalitat, que imposin precisament aquests criteris, aquestes maneres de dir, absolutament espúries i absolutament fora de lloc. Perquè això que n'hi diuen el llenguatge inclusiu, d'inclusiu no en té res. D'inclusiu no en té res. L'únic que fa, la sola cosa que fa, és malmetre la llengua.
Per què, mestre?
Ho vam dir un dia, vam anar resseguint totes les coses. Perquè...
Resumit,
la duplicació. La duplicació és, per exemple, en el moment de començar a parlar, que vols destacar que hi ha homes i dones, i pots dir benvinguts i benvingudes, o senyores i senyors, no? Però després ja sabem que dintre dels fusters hi ha incloses també les fusteres, que dintre dels periodistes hi ha incloses les periodistes. I, per tant, no cal que ho vagis dient cada vegada.
Els jornalistes...
Sí, dels jornalistes, és veritat. Sí, veus? Jo sempre ho dic, que vivim tan immergits dintre del catanyol que jo mateix a vegades dic castellanades, també.
No, Mercès,
ho he de reconèixer, no?
I ho he pres de
vos. Sí, és que s'ha de dir els jornalistes. Sí, és un francesisme, però és allò que dèiem, és el mot internacional. Jornalista es diu fins i tot en japonès. La fonètica japonesa, que no la sé, es diu arreu del món, pràcticament, s'estesa. I la sola llengua que diu periodista és el castellà. I qui més? I les llengües que s'hi subordinen. És a dir, el català, segurament que també ho deu dir el basc, ho deu dir el gallec. És a dir, la subordinació. Aleshores, sí, cada vegada que diem, per exemple, els pagesos i les pageses, diem a l'auditori que les pageses no són pagesos. I això no és gens inclusiu. El que hem de dir és que dintre dels pagesos hi ha pagesos homes i pagesos dones. Hi ha pagesos i pageses inclosos dintre dels pagesos. D'acord?
Sí.
Cada vegada que diem els pagesos i les pageses, és dir, ei, recorda't, les pageses no són pagesos, són una altra cosa. Per tant, això que... teòricament, pretén ser inclusiu, no és inclusiu. No és inclusiu. I en el cas de l'alumnat, és inventar-se mots. L'alumnat és un mot, o el professorat, que això no es diu en cap llengua del món. Això s'ho han inventat. És a dir, pots dir, per exemple, els professors, no? La ciutadania, que sempre diuen els polítics, que a banda de que ciutadania és un castellanisme, perquè en català s'hauria de dir ciutadanatge, però la ciutadania és la condició de ciutadà. I el professorat també existeix, la condició de professor. Per exemple, durant els meus anys de professorat... Per exemple, els militars accedeixen al generalat. Els bisbes tenen un bisbat. Què és un bisbat? Doncs el lloc on té jurisdicció un bisbe. No és un conjunt de bisbes, un bisbat. De la mateixa manera, un professorat no és un conjunt de professors, és la condició de professor. És a dir, en el cas de generalat, en el cas de bisbat, ho podem veure molt clar, no?
L'Aleix té una mirada cap a vos d'admiració total, eh?
Totalment, perquè és que amb no res t'explica... Això hi pren sentit, pren tot el sentit. És fantàstic, aquests exemples que ens ha posat del generalat, per exemple. És que et queda claríssim.
Sí.
El conjunt de bisbes. És que això...
Per exemple, el general Prim, que era de Reus, va accedir al generalat, si no m'erro, als 32 o 33 anys. Uh-huh. Okay, va accedir al generalat. Va accedir a la condició de general, no? El generalat no és el conjunt de generals, no? El bisbat de Barcelona no és el conjunt de bisbes de Barcelona. Això, quin cap.
L'arcabisbat.
un arquebisbat és també un bisbat.
Però és l'arquebisbat de Barcelona i el de Tarragona.
Sí, sí, sí. És veritat, és veritat.
Avui estic molt...
Sí, 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 sí. Sí.
De professorat. Fem una cosa, mestre, si li sembla, perquè avui, aprofitant que tenim l'Aleix,
sí,
tenim el tema pendent encara dels territoris on es parla,
sí,
català.
Sí, però això ho podem anar fent de mica en mica.
Ho podem anar fent de mica en mica.
Sí, i, sí.
Què us sembla si passem directament als castellanismes?
Ah,
sí? Perquè ens proposava el Liu i Pillar... Sí. Però teníem dubtes de si l'havien fet o no, aquest Liu Pillar. Teníem dubtes.
Potser sí, potser sí.
Fem el de curva, perquè, clar, ara hi haurà molta gent que estigui al volant, que estigui en aquesta operació, operació sortida ara mateix, que ens estiguin escoltant des del cotxe.
Sí.
Quin és aquest castellanisme que fem malament?
Doncs curva és un mot que no existeix en català.
Sí, una curva?
No existeix. Aquest mot no hi és en català. Eh? I té dues traduccions en funció del significat. Si parlem d'un camí, d'un carrer, del que en diuen una carretera, que és un castellanisme, però acceptem-ho per ara, una estrada, seria un mot català, no? Però això és de tercer nivell, eh? Això és per d'aquí molts anys, quan enllestim totalment la...
En quin nivell estem ara?
No, ara estem arran de terra. Doncs, en un camí hi ha tombs. Hi ha tombs o revolts. No? De dir, aquest camí té molts, fa molts toms, fa molts revolts. Es pot dir de dues maneres, hi ha dos sinònims.
Atenció, podem
triar.
La llegenda urbana ens canvia de nom. Ara és la noia del revolt.
Clar. Com t'has de dir, la noia de la curva.
Sí, sí. Doncs és la noia del revolt.
Ah. No? Ja està, ja el tenim.
Sí. O del tom.
O del tom.
Sí, sí, hi ha molts toms, un tom.
O quan dius, venen curves.
Venen revolts. O venen toms. Sí, sí. I... Després hi ha una altra traducció, que és amb un altre significat, de fet, essencialment diferent, que és la corba. La corba, no la curva, la corba. Amb B, eh? Amb B, no amb V, amb B. La corba és un concepte de matemàtiques, és una línia de la geometria. De fet, qualsevol línia que no sigui recta, doncs és que és corba, no? Llevat que sigui allò que li deien una línia trencada formada per segments de rectes, no? Una paràbola, una elipsi, una circunferència, una hipèrbola, una catenària, una helicoide... Tot això són corbes de la geometria.
Clar,
no?
Jo estava pensant també que nosaltres al poble diem això molt, anem a fer un tomb.
Ah, molt ben
dit. Això està ben dit, no?
I tant, i tant.
Com t'has de dir, anem a fer una volta?
Anem a fer un tomb.
Anem a fer un tomb.
Sí, 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 sí. No donar-lo, eh? Fer un tomb. Anem a fer un tomb. Ni pagar-lo, tampoc.
Els catalans fem. Això em va quedar claríssim fa molt temps. No? Fem abraçades.
Sí, sí, sí.
No donem abraçades.
Fem abraçades, fem petons, fem tombs,
això.
Fem la volta al món, qui pugui, no? Però el que sí que es dona són els cops de qualsevol mena. Que tenen molts noms, els cops, un cop de puny, una bufetada, un calbot... Es donen. Els cops es donen. Eh? Tampoc es peguen. De fet, pagar vol dir enganxar, en català. És a dir, pagar... Li va pagar un
li
cop
va pagar un
clatellot.
Un clatellot.
Aquest ús de pagar és castellà. En català, pagar és enganxar.
I, en canvi, veieu, jo pagar, en el sentit d'enganxar, hauria pensat que era un castellanisme.
Doncs no ho és. Fins i tot en el cas de pagar una malaltia, encomanar-la. De fet, de les Terres de l'Ebre cap al sud, les malalties es peguen. Això m'ho deia un valencià. Deia, quan me diuen, m'ha encomanat una malaltia, dic, jo encomano tortells, me deia.
Em poso el barret, que el meu pare és de les Terres de l'Ebre, i allà diuen, me les ha pegat bé.
Ah, veus?
Sí, sí.
Clar.
Me les ha pegat bé, et diuen.
Sí, pagar és enganxar.
Sí, 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 en aquest sentit.
Sí.
No, però té raó la Leitz, que sona més castellana, de dir pagar això...
Sí,
no?
Però és que hauríem d'estudiar també més dialectologia i hauríem de saber més dels diferents parlars. És molt enriquidor conèixer els diferents parlars, perquè si només dominem el nostre... el parlar del nostre rodal... podem caure en greus incorreccions, no? Aquesta gent que es pensen que faena és un castellanisme perquè ells sempre han dit feina. Doncs, el mot patrimonial català és faena. Eh? I feina és una forma moderna que només es diu a la zona del català central. O sigui, originàriament era faena, punt. Perquè en castellà faena es diu hacienda. Eh? Per exemple.
Per exemple.
El mot català és faena. I feina és una forma moderna que neix doncs, de enfeinat, per desfer liat, enfeinat. Si estic enfeinat és que tinc feina. Una mica l'origen seria aquest. Clar, si no has parlat mai a ningú de les Terres de l'Ebre, no has parlat mai en cap valencià, sents algú que diu faena i et sembla que diu una castellanada, doncs no és veritat. La faena no és cap castellanada. Ni de bon tros. En canvi, a la millor, dius maco, que aquí a Barcelona tothom diu oh, que maco. I maco sí que és una castellanada, perquè és majo mal pronunciat.
I guapa, que aquesta setmana
també,
n'he parlat.
També és castellà guapa. Sí, sí, tan guapa com...
No? Bonica?
Bonica.
Ferma.
Juliua, que és un francesisme antic.
Com és aquest?
És un francesisme antic d'aquests que són acceptables per mi, com jardí. Sí. Però pensa, Jolie, francès.
Jolie, très jolie. Ah,
doncs Juliu, en català.
I què fem amb aquesta campanya?
Fins si és antic, que en francès modern diuen Jolie, sí. Però en canvi en català diem Juliu, que probablement el francès antic devia dir una cosa semblant a Juliu.
Acabo d'entendre una cançó que em cantaven de petit que deia foc, Juliu. Crema, sí. Crema, gran caliu.
Sí, un foc de
camp. I ara he entès.
Sí, el per què?
El foc del Juliu.
Mestre, jo li volia preguntar perquè aquesta setmana, i l'Eli segur que ho sap perquè ens escolta, i ho sé, cada dia, hem parlat del Barcelona posa't guapa, aquella campanya...
Sí,
però
això són coses de la Maria Aurèlia Campmany, amb tot el respecte. Sí. Ella, com que el seu xicot era mallorquí, doncs anava sovint a Mallorca, no? I a Mallorca, guapa, està molt arrelat. Està molt arrelat. I aleshores diu, és que allà a Mallorca tothom diu guapo i guapa. Aquest mot s'hauria d'acceptar, però escolta'm tu. Els castellanismes no enriqueixen la llengua. Sí, hi ha molt la creença que de dir, doncs tindrem un altre sinònim. Si a més de poder dir bonic, bell, Juliu, diem guapo i maco, doncs tindrem més maneres de dir-ho. El que passa a la pràctica és que la gent, al final, diuen els castellanismes i els altres mots s'arraconen. És a dir, el que fan els castellanismes és arraconar el mot català en el 99,9% dels casos. I això n'hem de ser conscients, no? El que hem de fer és revifar els mots catalans.
Els originals.
És que, a més, això es fa en totes les llengües. L'altre dia ho parlàvem en relació a col·lació. Col·lació l'hem de revifar, és un mot que fa molts anys que no es fa servir, no? L'hem de revifar no perquè coincideixi amb l'italià. Bé, coincideix amb l'italià, doncs molt millor, no? Que coincideixi amb l'italià, que diuen collazione, no? Però l'hem de revifar perquè és el mot català històric i està molt bé revifar mots catalans històrics. Jo en soc un ferm partidari, no? Ara no, ara el pica-pica, el no sé què, mots que s'inventen, no? I en canvi, el mot català històric s'arracona.
Ens queda l'errada del dia.
Sí.
Que jo m'agradaria, si m'ho permeteu, afegir-hi una més. Perquè ens havia proposat el hagués.
Sí. Sí, sí.
Que com s'ha de dir?
S'ha de dir hagués quan s'ha de dir hagués, però hi ha determinats casos en què l'hagués és incorrecte.
Tipo què?
I s'ha de dir hauria. Les oracions condicionals. En les oracions condicionals. No? Si parlem en present, podem dir si plou, anirem a plegar caragols. No? No, si plogués, vull dir malament, si plogués, aniríem a plegar caragols. No? Plogués, imperfet de subjuntiu, aniríem condicional imperfet. No? Però si parlem en passat, diríem si hagués plogut, hauríem anat a plegar caragols, no? És a dir, plus quan perfet de subjuntiu, condicional perfet, no? Hi ha gent que un verb contamina l'altre i diuen coses com si hagués plogut, haguéssim anat a plegar caragols. Doncs l'hagués primer és del tot correcte.
Correcte, val.
Però el segon no. Mm. Si hagués plogut, hauríem anat a plegar caragols, però com que no va ploure, no hi vam poder anar, per exemple. No? clar, això és com molt teòric, perquè, clar, hi deu haver hagut oients que diuen el plusquamperfecte és subjuntiu, això què és? No? Perquè, clar, si no tens una mica la gramàtica fresca, dius això, jo és que no sé què és. Mira, és una cosa tan simple com dir que és el que jo dic, de fet, a Twitter. A Twitter no ho explico mai d'aquesta manera teòrica, no? A Twitter dic, si un hagués se pot canviar per un hauria o una haguera, perquè també hi ha la possibilitat de dir haguera. Si un hagués es pot canviar per un hauria o una haguera, significa que el canvi és obligatori. Perquè si el canvi no el pots fer, és que l'hagués ja està bé. No? Llavors, dius, si hagués plogut, haguéssim anat a plegar caragols, dius, el segon, Grinyola, doncs, Grinyola. Si hagués plogut, hauríem anat a plegar caragols. O haguérem anat a plegar caragols. El segon, pots fer el canvi. Mm. Doncs fas el canvi, no? Per tant, l'hagués és correcte, però és correcte en l'oració, en la condicional, no? En la principal, doncs no.
3 minuts. Hm. Ja ens veiem.
Sí, perquè no som secs, tenim aquesta sort, i com que no som secs, ens veiem.
Però això està ben dit, està ben usat.
Home, no, perquè com que ja sabem que no som secs, no té cap solta que diem ens veiem. És una obvietat.
I com,
no?
com ho s'hauria de dir? Perquè això ho fem... Aleix, tu ho fas servir o no? Quan, sí, no? Quan t'acomiades d'algú, bueno, ja ens veiem. Sí. No,
no, no, no. Això és una castellanada com una casa...
Ni ens veurem tampoc.
És que és com s'ha de dir.
Ah, d'acord, d'acord.
Tu ara ho has dit molt bé.
És que això, anys enrere, no ho deia absolutament ningú.
I per què? Per què ho diem ara?
Perquè ho diuen en castellà. És que sempre l'explicació és la mateixa. És que això sovint ha passat, que em dieu, i això per què ho diem? Doncs perquè ho diuen en castellà. Perquè com que el català és una llengua subordinada i que tot allò que innova i que fa el castellà, doncs els catalans ho copien. Els castellans s'acomiaden dient nos vemos, doncs en català ens veiem. Doncs no, en català sempre havien dit i ara ens veurem. Jo me'n recordo que anys enrere això no ho deia ningú, ens veiem, per acomiadar-se. Sempre deien...
I se'n deia una de molt bonica.
Ja ens veurem.
A reveure.
O a reveure.
Oh, aquesta és més ferma.
Sí. Per tant, ja ens veurem. Si una cosa és futura, sí, l'hem de dir en futur. És a dir, ara jo aniré a agafar el tren. No ara agafo el tren quan acabi el programa. No, no, si ara no l'agafo, el tren.
No.
L'agafaré d'aquí una estona.
I més, no marxarà pas en tren.
No, me n'aniré amb tren. Tiraré amb tren. Tiraré cap a casa en tren. Sí, sí. Marxar és del tot correcte, perquè és un mot internacional, és un francesisme, ve del francès, marxer, que vol dir marcar, no? I ve de marcar el pas als soldats. Per tant, marxar són els soldats, un, dos, que marquen el pas. Després, quan un exèrcit s'adreçava cap a un objectiu militar, encara que no anés marcant el pas, també es deia marxar, no? És a dir, els aliats, després del desembarcament de Normandia, van marxar cap a París, no? També podem dir marxar. O podem fer una marxa esportiva, que és una manera figurada de dir-ho, no?
I si ara hem d'anar cap a l'informatiu, com...
Doncs
com
ens n'anem, tirem cap a l'informatiu, toquem el 2. Toquem el 2 d'una manera molt, molt escaient i col·loquial de dir-ho, no? Ara jo, com més va, més poc sento que la gent toca en el 2. Doncs... Abans es deia molt, vinga, toquem el 2.
Doncs toquem el 2 perquè ja ens arriba en Pau Massip, que ens ha de donar les notícies.
Sí, sí, maneres grulleres també de dir-ho.
Ho deixarem per un altre dia, mestre. Sí. Aleix, moltes gràcies.
Molt interessant, eh?
Fins un altre dia.
I tant.
Va, que escoltem les notícies i tornem. Gràcies, mestre.